Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
A part de l'èxit esportiu, guanyar la Lliga suposarà per al Barça oients una injecció econòmica molt i molt forta. No és que donin uns diners concrets pel títol, però creix el percentatge pels drets televisius, els acords comercials i tota mena d'ingressos vinculats al club campió, que estem molt contents, els que som del Barça, que hagi guanyat. Total, que es diu que el Barça pot guanyar uns 150 milions d'euros directament vinculats a aquest triomf de la Lliga, campió al camp i també al banc. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Què tal, Chantal? Què tal? Bé, molt bé.
Què tal? Estàs content de que el Barça hagi guanyat?
Sí.
Estàs content, eh? Escolta, digues.
De tota manera que jo no soc futbolero, eh? És a dir, no...
Tu sempre estàs estudiant economia, no et veig mirant el futbol, eh?
No, però Chantal, a mi m'agrada moltíssim les motos no em perdo ni una cursa. M'agraden molt les motos.
És veritat que Santiago Niño Becerra és motorista. A veure, va amb motos. Escolta, futbol i diners. Em diràs que hi ha una demanda de futbol i a negoci. Què simbolitza i què significa econòmicament pel Barça també aquests títols?
Bueno, a veure, tots aquests títols signifiquen el que tu has dit, més negoci, més ingressos, el qual és molt positiu perquè, evidentment, no tenim d'oblidar que la deute que té el Barça és elevada. Llavors s'ha d'amortitzar aquest deute. O sigui que quants més títols guanyi, més negoci faci i més ingressos tingui, doncs molt millor.
Val. Aquest sembla que un seient premium per la final del Mundial que jugarà als Estats Units d'aquí unes setmanes costi $11.000, una barbaritat, no?
Bueno, és el mercat. És a dir, això el que ens està dient, Chantal, perquè això es pot llegir d'una altra manera, això el que ens està dient és que si han posat aquest preu, que aquest preu no s'ha posat per casualitat, és perquè se sap que hi ha persones que estan disposades a pagar aquestes quantitats. Que evidentment hi ha moltes persones que no poden, però clar, com hem dit abans, és un negoci, llavors els organitzadors posen aquestes quantitats per fer més negoci.
Clar.
Punto.
Clar. Per cert, ara de seguida anirem a parlar d'Hisenda i d'IRPF, però també vull comentar amb tu una notícia que hem conegut també aquesta setmana relacionada amb el futbol. Sabíem que Leo Messi havia comprat el Cornellà i ara sabem que Leo Messi compra, atenció, les antigues galeries Via Wagner de Barcelona per 11,5 milions. Què hi farà? Què està fent Leo Messi? Està comprant moltes coses.
Bueno, és a dir, a mi ja dic que jo de notícies de futbol molt poc, eh? És a dir, a mi el que m'han comentat és que Leo Messi està preparant el seu retorn a Barcelona. Cuidado, és el que m'han comentat, eh? Llavors, bueno, és lògic que tingui aquí activitats, negocis, etcètera, bueno, pues, per quan arribi, pues, tenir un substrato econòmic, no? Per mi té molta lògica.
Clar, t'he de dir que aquestes instal·lacions estan al costat de Catalunya Ràdio, 4.000 metres quadrats, que disposa d'edificis, són les antigues Via Wagner, i per tant, doncs, sabem que de moment les tindrà Leo Messi. Per tant, està creant, de moment, la bona notícia és que segurament, gràcies a ell, es crearan llocs de treball, sembla ser. Això és una bona notícia per l'economia sempre, no, Santiago?
Sí, clar, evidentment.
Molt bé. Entrem en matèria. Hisenda vol ingressar 500 milions apujant l'IRPF dels estalvis i això és doblar el que es va ingressar l'any passat. I a tu no t'agrada la mesura? Per què?
Bueno, és que jo, com es diu a nivell filosòfic, jo niego la major. És a dir, jo crec que el sistema fiscal es tindria de reestructurar totalment i no posar l'accent als ingressos, ni als beneficis, ni als rendiments del capital, ni als dividendos de les accions, sinó que es tindria de posar l'accent en la despesa. Aquest és un model que no és meu, és un model que va dissenyar un economista hongarès que va ser assessor del primer britànic Harold Wilson i que consisteix en no gravar, com deia, els ingressos, ni els salaris ni res de tot això, sinó gravar la despesa. Llavors es posa es defineixen una sèrie de béns que són de primera necessitat. Aquests béns de primera necessitat se'ls posa un impost negatiu, és a dir, que el consum implica rebre diners, el consum vol dir la despesa, i a partir d'aquí tot el que puja o tot el que surt d'aquests béns de primera necessitat gravaria. Però com es gravaria? Es gravaria en funció de el valor. Per exemple, Chantal, tu creus que té lògica que el tipus d'IVA d'una vivenda a la Bonanova sigui el mateix tipus d'IVA d'una vivenda a Trinitat Nova?
No.
O a... no, això no té lògica.
No, hauria de ser diferent, sí.
Pues no, són iguals. El tipus d'IVA és igual. Tu creus que és lògic que el tipus d'IVA d'un Ferrari sigui exactament igual que el d'un Dacia Logan o d'un Seat Ibiza? Jo crec que no. Jo crec que la despesa tindria de ser molt més gravada, igual per les empreses, però els ingressos, beneficis, torno a dir, rendiments del capital i dividendos de les accions, no. És a dir, és passar de gravar l'ingrés a gravar la despesa. Llavors, clar, jo per això estic en contra de gravar els interessos dels estalvis. I ja no dic inclús doblar aquesta recaptació.
De fet, tu tampoc estàs d'acord amb pujar els impostos sobre el que guanyem, no?
No, clar, és el que et dic. És a dir, no, ni ingressos, ni beneficis, ni dividendos...
Però llavors d'on surten els ingressos de l'Estat, Santiago Niño Becerra?
De gravar la despesa.
La despesa, eh?
Gravaria la despesa.
I si hi ha un tema també que es parla i preocupa moltíssim, la gent, sobretot la que passa dels 50 anys i ens escolta i veu que s'acosta la jubilació, és el tema de les pensions. En tindrem, no en tindrem? Una de cada 3 euros de l'Estat serveix per pagar pensions, recordem, i la xifra pot augmentar. Jo no sé si això és sostenible a curt termini.
Bueno, hi ha una cosa que està molt clara, Chantal, que és que el model de pensions actual està dissenyat en base a uns supòsits que es van fer als anys 50. A Espanya no, eh? A Espanya llavors estava en una altra lliga. Però bueno, a Europa es van fer en base a uns supòsits que ja no es compleixen. És a dir, primer supòsit que es va fer, plena ocupació del factor treball. És a dir, tassa d'atur zero o pràcticament zero. Avui això no es compleix. En segon lloc, una demanda constant de factor treball. És a dir, que sempre hi hauria demanda per recaptar persones per treballar. Això no es compleix. En tercer lloc, salaris sempre creixents i indexats a la inflació. I això, evidentment, no es compleix perquè veiem que els treballadors i treballadores estan perdent poder adquisitiu. I en quart lloc, una esperança de vida que, quan es va posar en marxa el sistema de pensions, eren uns 10-12 anys després de la jubilació. Ara tenim esperances de vida després de la jubilació de 25 anys. Si, és a dir, si tu barreixes tot això, l'actual sistema de pensions no és sostenible.
Per cert, llavors... clar, però està clar que les pensions sempre les tindrem, eh? Això no han de desaparèixer, això també no, perquè si el sistema de pensions no hi estigués, no? Seria una misèria, no? Absoluta, però sí. El model australià funcionaria a Espanya? Ho pregunto perquè és un model bastant particular. Explica als oients i després valorem si podria tenir futur a casa nostra.
Sí, no pot tenir futur, ja veuràs per què. El sistema de pensions australià es basa en 3 potes. Primera pota, una pensió pública, una quantitat pública que és fixa i que és molt baixa. En segon lloc, una altra pota que cotitzen les empreses. I en tercer lloc, una tercera, que és un estalvi voluntari que fa cada persona. Per cert, la cotització de les empreses està en funció del que guanya cada persona. Clar, d'aquestes tres, jo crec que les dues primeres sí que podrien funcionar a Espanya, però la tercera evidentment no. Per què? Perquè la capacitat d'estalvi de cara a la jubilació de la majoria, no la totalitat, però la majoria dels espanyols és baixíssima o zero. Només una dada. Si pràcticament el 40% de la població, Chantal, no pot o té problemes per arribar a fi de mes,
sí,
com vols que a sobre estalviïn per la seva jubilació?
Clar.
Com vols que un jove estalvi per la seva jubilació? És a dir, aquest sistema australià és molt bo per a Austràlia, per això ho estan utilitzant,
clar,
però recordem que Austràlia té una renta que és el 30% que la renta espanyola i la taxa d'atur no arriba al 4%.
Avui una conversa no molt positiva, amb Santiago Niño Becerra, perquè ens anem a parlar també de l'atur i canviem de tema a un tema econòmic. També tractem el Revolució, les xifres d'afiliats a la Seguretat Social sempre acaben prou bé, a més de 22 milions, però hi ha una dada preocupant que l'hem d'explicar als oients i que jo crec que també a vegades cal ser també crítics amb la situació, perquè l'atur entre els joves és molt alt. L'atur global no arriba a l'11%, recordem, a l'estat espanyol, però en canvi entre els joves que són el futur, el nostre futur, els nostres fills i filles, supera el 24%. Què indica per tu, segons aquesta dada, perquè a mi em preocupa aquesta xifra pels joves?
Bueno, d'entrada, Chantal, una matització. La taxa d'atur a Espanya actualment està en el 10,84%. És l'última dada que ha donat a l'Institut.
10,84, 11. Sí.
Sí, però. Això amb una taxa d'activitat del 58,9%. La taxa d'activitat és la proporció, recordem-ho, entre persones entre 16 i 65 anys que volen treballar i la població total entre 15 i 64 anys. La taxa d'activitat a Espanya és el 59% per arrodonir, però la taxa d'activitat a Suïssa, per exemple,
sí,
és del 84%.
Val, però els joves, que és el que em preocupa, és a dir, per què hi ha aquesta xifra que ha cregut? Manca d'oportunitats, salaris baixos, o és que l'aparició de la IA ja també està fent efecte entre els joves?
Bueno, Chantal, torno a Suïssa. A Suïssa la taxa d'atur juvenil és del 6%, no arriba al 6%. I Espanya és de 24. És a dir, és un conjunt de coses. O sigui, manca d'oportunitats. Per altra banda, en joves que tenen coneixements, tenen certs coneixements, que a les empreses no els interessa. En tercer lloc, jovent que està molt preparat, molt d'aquest jovent marxa a fora, marxa a treballar a l'estranger i no té ganes de tornar, molt no torna. En quart lloc, no hi ha la taxa de formació professional a Espanya és relativament baixa en comparació amb altres països, per exemple, amb Alemanya. Bueno, i també hi haurà jovent que no voldrà treballar. És a dir, la taxa de ninis, ja saps, ni estudia ni treballa, a Espanya és de les més altes d'Europa. Llavors, bueno, és una barreja de coses que fa que l'atur a Espanya sigui molt elevat. A l'estiu baixa una mica per a l'atur estacional, a l'atur d'ocupació estacional, l'ocupació vinculada al turisme, però en general l'atur juvenil a Espanya és molt elevat.
Clar, però em preocupa, l'altre dia en parlava amb Enrique Dans, que ja sap que és una persona que en sap moltíssim de tecnologia, i estàvem parlant de que la intel·ligència artificial podia perjudicar els juniors, no? Perquè ja saps que la IA pot fer moltes coses, sobretot a vegades, segons a quines professions, no? Els termes més bàsics, i potser aquesta repuntada, ja que ens dediquem a parlar de tecnologia, de que puja l'atur dels joves, la tecnologia que tenim avui en dia pot posar pals a les rodes.
Sí, a veure, fa relativament molt poc, una setmana, s'ha publicat un estudi, FEDEA ha publicat un estudi, en el que calcula o estima l'impacte de la intel·ligència artificial sobre l'ocupació en general. Hi ha tres escenaris i en l'escenari millor ja es destruiran 700.000 llocs de treball i en l'escenari pitjor 3.200.000. I molts d'aquests seran joves. Per què? A veure, la intel·ligència artificial ara per ara, on més s'està afectant, són els treballs intermitjos que maneguen dades, que fan coses amb dades i que fan feines amb aquestes dades. Clar, això, amb aquest entorn, la intel·ligència artificial funciona molt bé. I el jovent, pensem en becaris, gent joves que estan en la seva primera ocupació, molts d'aquests joves fan o es mouen amb aquest entorn de treball. Llavors, la intel·ligència artificial pot substituir molta feina que farà aquest jovent i això, evidentment, tindrà un impacte amb la seva contractació.
Molt bé, per acabar, titular final, ja, que em diries del que hem dit a la secció, titular final, Santiago?
Bueno, no sé, és que hem parlat de moltes coses. Jo, Chantal, posaria l'accent en el tema de la recaptació fiscal. És a dir, Espanya té un problema de recaptació
Sí.
fiscal i jo crec que la pressió fiscal a Espanya no pot pujar més. No pot pujar més.
Estem
Llavors,
d'acord, tots.
aquí...
Jo crec que tots els oients, tota la gent de la peixera diu que sí, que no paguem tant, no? Amb impostos, tant els treballadors, els autònoms, els que són empresaris, etcètera, és veritat.
Llavors s'ha de posar l'accent en una
Clar,
altra cosa,
amb una
que
altra
jo crec
cosa.
que és...
Molt bé. Doncs avui hem tingut el Santiago, la versió premium de la seva secció. Com sempre, gràcies a escoltar-te, aprendre i reflexionar sobre com va el món. Ens preocupa també la feina dels joves. Avui n'hem parlat al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Gràcies, Santiago.
Dale, dale, Chantal.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.